COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, el programa d'avui que porta per títol i el setè partit va a descansar. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan, què tal? Com estàs?
Molt bé. Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Joan, com va? Bona tarda.
Bona tarda. I és que Leo Messi apunta avui a la banqueta, després de participar en els sis darrers per Andreu Quesada. Està al control de Sol, Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori. Top informatiu de la jornada. Oh,
top 5. Finalment, el català Dani Juncadella aprovarà el nou Force India el divendres als entrenaments de pretemporada que es fan a Jerez.
Top 4.
Pau Gasol se sent frustrat perquè no entén algunes de les derrotes dels Lakers. Els californians ja són el segon pitjor equip de la conferència oest de la NBA.
Top 3.
A l'Espanyol, Casilla diu que és a punt de renovar. Capdevila entre 3 i 4 setmanes de baixa i Tejera se'n va cedit a l'Alavés.
Top 2.
Comença l'acció de responsabilitat contra l'expresident del Barça, Joan Laporta, i alguns directius. S'hauria de saber la data del judici i si el jutge amplia la demanda a altres exdirectius.
Top número 1.
Leo Messi, com deies, apunta suplent aquesta nit davant el Llevant. A les 10 i al Camp Nou tornada, quarts de final de la Copa amb una 4 de l'anada. Tiempo de juego des de les 8 del vespre a la COPE.
Entrevistes a Esports COPE.
Avui parlarem amb el pilot de Fórmula 1, Dani Juncadella. També escoltarem Pau Gasol i a Sergio Tejera, jugador de l'Espanyol. I de seguida estem al Brasil per parlar amb el periodista del diari Estadão do São Paulo, Jamil Chade.
Al davant, Esports COPE.
Avui els encarregats del temps d'opinió del programa són el Miguel Rico i l'Elias Israel, el director del portal Esport You.
La pregunta a Esports COPE.
A les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, us venim preguntant pels motius per anar i no anar avui al Camp Nou a veure el Barça. Per anar, doncs per veure jugar el millor equip del món, ens diu Història Culer. El Juan Esteu pensa que és un santuari al Camp Nou, s'ha d'anar sí o sí, és a dir, sempre. I per no anar, doncs molts, el fred, l'hora, les entrades ens diuen que són cares. Recordeu que entre totes les respostes de la setmana, la pregunta d'Esports COPE, sortegem premi xulo, important. Una entrada doble pel Barça-València dissabte, 4 de la tarda, també al Camp Nou. O sigui que teniu oportunitat avui, demà i divendres. Minutets abans de les 4 fem el sorteig. Batllori.
Sí, senyor, que és un bon partit, eh? Gràcies, Albert. 17 minuts passen de les 3 de la tarda. Ens posem en marxa. La pilota ja roda Esports COPE.
Per 10, assegurar tu hogar contra brujas y dragones. Déjate de cuentos. En Verti te regalamos 2 meses de tu seguro de hogar si lo contratas ahora por internet. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Última hora en la actualidad deportiva. Hasta el 29 de enero en El Corte Inglés, en una gran selección de primeras marcas, tienes todos los artículos de otoño-invierno 2013 ya rebajados, ahora con el 50% de descuento. 3 días del deporte en El Corte Inglés. Aprovechalos y equípate con lo mejor a mitad de precio. Solo hasta el 29 de enero.
Em temo que avui tornarem a veure molt de ciment al Camp Nou, o fent un joc de paraules i actualitzant l'expressió molt de seient lliure. L'eliminatòria està resolta, Martino aplicarà rotacions, el partit és a les 10 de la nit, el fan per la tele, fa fred, tot juga en contra. El circ ja està orientat a que la gent el segueixi per la tele, no a que vagi a l'estadi. Els horaris, els preus de les entrades, del Frankfurt, la facilitat per veure tots els partits a través de la petita pantalla, tot convida a quedar-se a casa, i ho entenc. Ara bé, una cosa tinc clara. Per molt ben produïda i realitzada que estigui una transmissió televisiva, res com veure un partit de futbol en directe a l'estadi i amb la ràdio a l'orella.
Esports COPE amb Joan Batllori.
Avui a futbol juga el Barça a les 10 de la nit, quarts de final tornada de la Copa del Rei, Barça-Llevant amb una 4 a favor dels del Tata Martino del partit d'anada. El Barça que, per tant, ha de certificar la classificació per les semifinals de la Copa del Rei. Atenció que Leo Messi apunta a la banqueta. Última hora del Barça, Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, apunta a la banqueta per donar-li descans. Segueix el Tata guanyant la batalla per dosificar a Leo Messi. Cesc actuaria de fals nou. Iniesta jugaria a l'equip titular. Torna i tindrà minuts després de rebre l'alta ahir. Porta 17 dies de baixa per la lesió que es va fer al Calderón. També tornen a la convocatòria Puyol, Montoya i Song. En total, el Tata podria fer fins a 9 canvis respecte a l'equip de diumenge contra el Màlaga. jugarien Pinto a la porteria, Montoya, Puyol, Bartra i Adriano en defensa, Song, Sergi, Roberto e Iniesta, per tant, defensa i mig del camp totalment diferent, i davant, acompanyant a Cesc Fàbregas, estarien Alexis i Tello, l'home del hat-trick. Recordem que van quedar fora de la convocatòria Xavi, Busquets i Alves, al Barça, que avui s'ha entrenat al migdia, un entrenament suau a l'estadi a 2:15 i després ja ha quedat concentrat al Princesa Sofia.
Una alineació molt de Copa del Rei. Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Aquesta és l'última hora del Barça de cara al partit d'aquesta nit. Busquem ara l'última hora del rival, del Llevant. Tenim el nostre company de Cope València, el Pedro Zamora. Hola, Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mayori.
Bueno, imagino que Caparrós va a salir con un equipo parecido al del partido de ida, ¿no? ¿O qué?
Sí, prácticamente idéntico, es decir, con un montón de suplentes y con solo algún titular. Ni siquiera, por ejemplo, se ha llevado a Barcelona a Keylor Navas, el portero que tan buenas actuaciones ha hecho en los últimos partidos, así que el equipo titular va a ser el siguiente, con Javi Jiménez bajo palos, Nagore, Vintra, Juanfran y Nikos en defensa. Nikos va a jugar porque estará sancionado para el partido de Liga el próximo sábado contra el Rayo Vallecano. En el centro del campo con Pedro Ríos, Camarasa, El Adogua y Rubén. Y arriba Sergio Pinto, el portugués nacionalizado alemán, la media punta. Y arriba Ángel. Así que un once muy parecido al que jugó el partido de ida en el Ciudad de Valencia hace una semana, pero desconocido para los habituales seguidores del Levante en Liga.
Pues con eso viene el Levante. Pedro Zamora, muchas
gracias. Un abrazo.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. Segurament és una fantasia i no es donarà, però la imatge seria la d'un nen o una nena agafats de la mà d'una persona gran, d'un familiar o d'un veí de l'escala, un nen o una nena que van per primera vegada al Camp Nou. Se li il·lumina la cara perquè és la seva primera experiència. Si té més de 8 anys i no és soci, pot entrar per 13 euros. No sé, és una bona excusa per anar. Sempre hi ha motius per anar, tant com per no anar. Cadascú és lliure. És veritat que el Barça ve de guanyar a l'anada 1-4 davant del Llevant al partit d'anada, com dic. És veritat que l'horari és desastrós. És veritat que fa fred, però en contra dels 80.000 que no volen anar, hi ha 20.000 que sí que hi van. I si d'aquests 20.000 hi ha futurs apassionats del futbol, ja val la pena. Falta passió al Camp Nou. Cada vegada va menys gent i menys apassionada. Únicament amb comptats partits fa goig l'ambient de l'estadi.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
Oferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante desde 990 euros. Haga la reforma completa de su baño desde 3.900 euros masiva. También puede reformar su cocina desde 6.900 masiva o, si lo prefiere, su piso completo. Lujodux.es, 93-448-1768. Calle Sants 316, 93-448-1768.
Amigo, es para siempre. Amigoautos.es, el amigo para tu mejor viaje. Amigoautos.es, tu coche de alquiler desde 30 euros la semana. Amigoautos.es, el alquiler de coches en la red. Clica amigoautos.es, será para siempre.
Minuts de la tarda, això és Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Amb aquesta música, on podem anar? Doncs al Brasil. Estem al Brasil per veure com s'han seguit des d'allà els darrers esdeveniments a Can Barça i també per parlar de l'aparició ahir del pare de Neymar a la ESPN allà al Brasil. Tenim comunicació, saludem al periodista del diari Estado de São Paulo, el Jamil Xadé. Jamil, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, imagino que ahí en Brasil se ha seguido muy de cerca todo lo que ha pasado en el Barça en las últimas horas, ¿no? La dimisión de Rossell y también las explicaciones que ha dado el club sobre el contrato con Neymar.
Exactamente, es un tema también muy brasilero al final porque involucra el jugador estrella de la selección brasileña, el jugador promesa del Mundial. O sea, un tema que bastante comentado en Brasil y que, claro, pone ahí una otra dimensión también a lo que son las transferencias hoy del fútbol mundial, que no involucra más a un jugador con un club o dos clubes, pero también empresas y pagos, que ahí se demuestra cada vez más secretos. Hoy la gran noticia es el padre Neymar admitiendo que sí recibió 10 millones de euros en adelantado, justamente como una reserva de su hijo, básicamente, del jugador Neymar, para que fuera así al Barça. Cuando la verdad que en el momento, esto en 2010, 2011, esto fue absolutamente negado, y además cuando se presentó Neymar al Barcelona también fue negado. Yo me acuerdo, yo hice la pregunta en la conferencia de prensa, y de hecho incluso una presión bastante fuerte fue hecha después en nuestro diario por sus representantes, diciendo que esto no tenía ni sentido.
Sí, está bien, y seguramente el Santos, dice el padre, que debería de saberlo, ¿no? Oye, que sepáis que estoy negociando esto con el Barça, es decir, es absolutamente transparente, voy a cobrar esto. Pero claro, a partir de ahí, si Neymar tiene contrato hasta el 2014, si se va en el 2013, el Barça ha de pagar al Santos. Y da la impresión de que 17,1 sea poco por Neymar. Con lo cual, es normal que los socios del Santos digan, oiga, no me creo que hayan cobrado ustedes solamente 17,1.
Exactamente, y no solo los socios del Santos, sino también el fisco en Brasil, que quiere saber si de hecho esto fue todo lo que recibió el Santos, si fue todo lo que recibió el padre de Neymar, y si esto fue todo lo que recibió la empresa DIS, que también tiene participación. El tema todo hoy es saber exactamente cuánto de esta plata fue declarada al final en Brasil. La empresa del padre Neymar, es importante también decir, fue creada solo para hacer este negocio. Esta empresa no existía antes y no tiene ninguna otra función, sino la de negociar Neymar con el Barcelona. No existía antes. No existía.
Claro, porque si han de facturar, ha de ser una empresa. Y se crea a raíz del interés del Barça y todo eso. Por eso están los 10, más 30, más los no sé cuánto por las favelas, lo de la publicidad. Se crea una empresa para eso.
Uh-huh. Oye, ¿y es una empresa con una infraestructura grande o trabajan pocas personas o cómo es NIN?
Mira, Neymar sí tiene una gente a su alrededor. Ahora parece, hace uno o dos días, un diario, un medio de comunicación en Brasil, de hecho publicó que la empresa NN ni siquiera en la dirección donde pone que es la empresa, ni siquiera tiene un buzón de correo. O sea, muy grande no es. Y vamos a decir muy claramente, no es compatible con la plata que movimienta, vamos a decir.
Pero sí habría, otra empresa anteriormente, también de Neymar Senior, porque antes de venir al Barça ya hacía publicidad, ya generaba muchos ingresos Neymar en Brasil. Sí, y habría otra empresa, no esta, pero otra.
Sí, esto es verdad. Ahora, el hecho es de que esta empresa fue establecida para este fin, que no es un delito para nada.
No.
Es absolutamente normal. El tema es, y esto es lo que insiste la Fiscalía en Brasil, que es intentar saber hasta qué punto todos, de hecho, sabían de la movimentación. Todos, digo, incluso la gente que se encarga de los impuestos en Brasil. Uh-huh. Entonces, esto es el principal tema hoy para saber justamente. Claro que es muy importante en Brasil el tema de quién dirige el Barcelona, pero para ser honesto, da un poco igual si es un señor Rosell, si es otro tal, un señor Laporta. En Brasil da absolutamente igual quién es el presidente del Barcelona. Uh-huh. Ahora, no da igual cuál es la situación de Neymar,
claro,
ni en Brasil y ni allá.
Con tantos problemas sociales como hay en Brasil, pues naturalmente quieren saber la gente dónde va a parar todo eso. Y si la gente ha de cotizar en Brasil, pues ha de cotizar. ¿Se sabe dónde está Ricardo Teixeira?
Sí, bueno, tiene una idea. Tiene una casa espectacular cerca de Miami. Y para, por más increíble que parezca, sigue recibiendo un sueldo de más o menos 80.000 euros por mes de la Confederación Brasileña de Fútbol, y el motivo es espectacular. Es un consultor, da consultoría, presta sus servicios de consultor a la CBF por temas de comunicación. Me parece increíble.
Un par de cosas más por mi parte. ¿El Santos qué va a hacer? ¿Va a hacer algo? ¿Tiene previsto algún movimiento? ¿Va a reclamar más dinero? ¿Qué va a hacer el Santos?
Bueno, primero lo que el Santos hace es intentar, yo me imagino, contactos directos ahí, tanto con la empresa, con el padre de Neymar y como el directamente con el Barça para ver si este tema, o sea, si se puede aclarar quién pagó cuánto a quién antes que haga que un juicio sea hecho, porque un juicio en este caso significa que todos los temas de plata serían publicados al final, y esto puede ser que no sea de interés de nadie. Entonces hay sí un intento en los bastidores muy fuerte de todos estos actores de hablar entre ellos. Por esto, por el momento, Santos está muy callado, por lo menos oficialmente. Vamos a esperar en los próximos días para ver hasta qué punto el Santos va a pedir explicaciones formales y públicas, porque las explicaciones informales en los bastidores ya lo hacen.
Oye, ¿y qué concepto tenéis en Brasil de Sandro Rosell?
Bueno, yo en agosto del año pasado publiqué una historia que apuntaba cómo Sandro Rosell recibía plata de los amistosos de la selección brasileña. En 24 partidos él, de la amistoso de la selección, él recibió cerca de 8 millones de euros por servicios que nunca fueron aclarados. Esto fue solo un punto de Sandro Rosell en Brasil. Hay claro el gran tema que es un partido amistoso entre Brasil y Portugal, que fue justamente una empresa de Rosell que lo organizó. Rosell es muy vinculado en su imagen con Teixeira en Brasil. Amigos, yo me acuerdo más de una ocasión que los vi juntos y de una forma muy amistosa, que no eran solo gente.
Sí, es el padrino de su hija, tienen relaciones.
Totalmente. Y además, como fue el dirigente de Nike en Brasil, justamente en el momento que Nike firmó un contrato, en el momento, el contrato más millonario del fútbol con la selección brasileña de Ricardo Teixeira, ustedes pueden imaginar que los dos tuvieron mucho éxito, vamos a decir así, con el fútbol.
Sí, sí, yo creo que es lícito, si tienes recomendaciones, poder acceder a organizar eventos deportivos, y es lícito organizarlos y cobrar. Otra cosa es si cae demasiado y se desvían fondos, ¿no? Pero si no, pero claro, eso se ha de comprobar y probar.
Exactamente. Y la verdad no es la cuestión no es la implicación de empresas organizando el fútbol. No, el fútbol es una máquina de hacer plata, es una máquina global, es cada vez más complejo y es normal que se profesionalice todo el sistema que está basado el fútbol. El tema no es este, el tema es cuánto se utiliza el fútbol para otros fines. Lavado de dinero, corrupción, en Brasil estamos con el tema del Mundial, que las manifestaciones en las calles contra el Mundial no son por casualidad. El fútbol no es un problema en sí. Estar involucradas en empresas en fútbol tampoco es un problema, ni el marketing. El problema es lo que se hace y lo que no se hace públicamente con la plata del fútbol.
Yamil Chade, Estado de Sao Paulo, ha sido un placer y muy interesante la conversación. Gracias y hasta otra, ¿eh?
Placer, hasta luego.
Sona molt, eh? Sona molt últimament en aquest programa la sintonia de tribunals, però és que avui arrenca el procés judicial d'acció de responsabilitat 3 anys i mig després, no està malament. 3 anys i mig després, avui arrenca el procés, aquest procés d'acció de responsabilitat contra Joan Laporta i la seva junta directiva sortint. Elena Condis, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, aquesta vista prèvia judicial de l'acció social de responsabilitat presentada pel Barça contra, com deies, l'anterior junta directiva de Joan Laporta per pèrdues econòmiques es reclamen 47,6 milions d'euros. Segons informa EFE, en aquesta primera vista prèvia a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, que el jutge ha delimitat a 2 dies, només hi han intervingut els advocats de les parts implicades. Recordem que aquesta demanda civil contra Laporta i 16 directius que van acabar el mandat amb ell l'impulsa la directiva actual del Barça amb el suport de l'Assemblea de Compromissaris del Club de l'octubre de 2010. Què n'ha sortit d'aquesta vista prèvia que ha arrencat avui i durarà 2 dies, com informa EFE? El dia que començarà el judici civil, s'ha d'aclarir si els comptes presentats i aprovats en l'Assemblea 2010 són indiscutibles i si el magistrat ha d'ampliar la demanda a més directius de la TAP a la Porta en el cas que entengui que poden tenir responsabilitats. En cas d'ampliar-se, seria 5 directius que van dimitir el 2005. Sandro Rossell, Josep Maria Bartomeu, Jordi Moix, Jordi Monés i Javier Faus.
Molt bé, doncs anirem seguint aquest procés que tot just arrenca ara. Gràcies, Helena, que vagi bé. Un darrer apunt abans del debat, i és que Marc Ingla, exvicepresident del Barça i també excandidat a la presidència del club, igual que va fer ahir Agustí Benedito, ha demanat avui, a través d'una carta oberta, eleccions a final de temporada.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, que prenc nota. Bracafé sobre la taula. Oliveros, què posem?
Un espresso.
Un espresso per l'Oliveros. Sí. Miguel Rico, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, jove.
Talladet, no?
Un talladet, sí.
Un talladet. Saludem també al director d'Esporiu, l'Elias Israel. Elias, buenas tardes, què tal?
Buenas tardes y un café bombón.
Un café bombón, eh? Si està tan bueno, ¿para qué cambiar, no?
Bien.
No, así es. Sí.
Miguel, vas avançar ahir que el Barça oferirà a Martino la renovació fins al 2016, eh?
Sí, sembla que és el normal, amb una directiva que està decidida a portar el seu mandat fins a la data de caducitat, en principi 2016, amb una estructura tècnica encapçalada pel Fulli, que també arriben fins al 2016, i amb un entrenador que, segons estan dient les parts, estan encantats de la vida amb ell. Un entrenador que, per altra part, sabíem per versions des d'Argentina que potser podria estar dubtant si continua o no continua el Barça a partir de la propera temporada, tot i que ell ha negat que només tornen al juny d'Argentina de vacances per reincorporar-se a complir el segon any. Ara sembla bé, si creuen que aquest és l'entrenador, jo crec que l'estabilitat.
Sí, jo crec que la decisió per part del Barça, Miguel, és la lògica. Una cosa és que li proposin i un altre és que ell l'accepti, perquè és veritat que aquest home, des de que ha arribat, jo crec que va de sorpresa en sorpresa, no?
Sí, això s'està curtint, s'està curtint. El Barça no és un club precisament fàcil. Tot és canviant, és un clima extrem. Avui fa calor, demà un fred terrible, turbulències tota la setmana, és el que hi ha. Jo l'única experiència similar que recordo va ser la del Menotti, que va venir i tenia la possibilitat de continuar i va estimar-se plegar i després ha dit sempre que el gran error de la seva vida va ser plegar al Barça. Jo no sé si la decisió encertada de Martino és plegar o continuar, però el que sí entenc és que per coherència la decisió és raonable.
Sí, por lo menos ya le ponen el órdago y el marrón de decir, hey, queremos que sigas y tú decides si quieres seguir o no. Yo no sé si allá Elías habrá o no rosaritis, porque claro, él no entiende que aquí haya madriditis y barcelonitis, pero igual allá hay rosaritis también, ¿o no?
Bueno, seguro que ya sabe lo que es la madriditis, ¿no? Pero...
Y rosaritis allá por parte de Newlitis también, ¿no?
Newlitis, sí, seguro. O sea, ahí también hay las rivalidades, incluso... más llevadas, no sé si entre dos ciudades de manera tan clara como aquí en España, pero que sí, que seguro que entiende ya muy bien las rivalidades. Lo que sí no esperaba seguro es este Barça convulso, en más que se hable tanto de tribunales como de fútbol y ahora lo que va a vivir, que es una guerra civil, porque lo que hay en el Barça ahora mismo es una guerra civil de familias y me parece inteligente que en esa zozobra institucional que va a durar por lo menos hasta final de temporada y según quieren los que están un año y medio, pues que haya una cordura por lo menos en la parte deportiva, porque si no ya sí que es el acabose.
Claro, Elías, además el Barça yo creo que ahora mismo en este punto necesita noticias que transmitan estabilidad, ¿no?, después de lo que ha pasado.
Sí, pero bueno, pero ya se ve cómo cada uno se está posicionando, o sea, lo que pretende el club es claro, es vamos a fijarnos en el enemigo que no está dentro, sino que está fuera, pero lo que se está viendo es que Benedito está tomando posiciones, que Mark Ingram toma posiciones, lo de Laporta ya ni para qué contarlo, los que están también, y lo que se ve desde aquí a la lejanía es que claramente hay un clima de que aquí están todos a ver cómo a la que saltan para que esto este verano pues cambie de manos o se quede en la misma, pero después de un paso por elecciones.
Sí, sí, és veritat el que comenta l'Elias, no, Miguel? Hi ha molta gent interessada, segurament, en que la situació estigui moguda i en que hi hagin eleccions aquest estiu. Com a mínim, aquesta és la sensació, no? I segurament dependrà molt de si la pilota entra o no el que passi a final de temporada, no?
El futbol sempre és el mateix. Decideix la pilota perquè és un joc sense sentiments. Tot ho marca el resultat, l'últim resultat, però jo crec que un club com el Barça, amb la trajectòria que porta, hauria d'estar per sobre de l'últim resultat, de l'últim resultat del partit i de l'última temporada. Fa anys que l'equip és referent i això hauria de tenir, el seu pes. Una altra cosa és que aquesta conducta en base a qüestions personals que mantenen molts dels personatges de la vida del Barça sigui produent o no. Jo crec que és contraproduent, que quan estàs al poder has de ser el més generós de tots els generosos i quan estàs a la posició has de tenir certa comprensió amb la gestió que fan els altres. I en tot cas, portar-ho amb nivells de, serenor suficients per no perjudicar l'equip, perquè a última hora el que no pots fer-se és donar-li des del Barça coartada a l'equip per desestabilitzar-se.
El Tata Martino y los jugadores, creo, Elías, que tienen muchísimo trabajo por delante, porque más allá de todas estas guerras civiles institucionales, se está demostrando en la grada, en el estadio, que hay apatía y desidia y tristeza. Cada vez va menos gente al estadio. Yo creo que se necesita ya un partido contra el Manchester City que salga bien, que se siga para adelante y que todo esto sea un foco ya positivo, ¿no?
Sí,
porque si no estamos tristes.
Sí, necesita evidentemente de grandes desafíos, porque el Barça en los últimos años ha ganado cosas muchas y muy, muy importantes, y también es cuando se va a poner a prueba de verdad en estas situaciones convulsas a nivel de club la fuerza del grupo, y si de verdad sigue siendo una piña, sí, cuando vengan pues o un empate o una derrota o que puedas perder el liderato, pues entonces que ver el mundo de la misma manera que se ha visto hasta ahora, ¿no? Yo creo que este tipo de situaciones también miden mucho cómo son los vestuarios por dentro, que se ven de verdad en las malas, no en las buenas, claro.
Sí. Ara, jo estic convençut que el que ha passat, Miguel, a l'equip no l'afectarà massa, per no dir gens. Jo crec que aquest equip ha passat per situacions encara més delicades, i parlo de les enfermetats del Tito Vilanova i la Vidal, que jo crec que això sí que té una incidència més directa en el vestidor que el que pugui tenir que continuï un president, no?
Sí, però és una cosa darrere l'altra.
Ja. I per acumulació.
Sí, i per acumulació, a vegades per una gota, rebots del baix, no ho sé. Crec que és per buscar de mantenir l'estabilitat. Valoro les intencions fins ara del president del Barça en buscar unitat entre el barcelonisme i mirar de no tenir més tensions amb tots els fronts oberts que havia fins ara, i tant de bo ho aconsegueixi ell i els altres, perquè ara la prioritat és el Barça i després es pot analitzar si convé fer eleccions al juny aprofitant el projecte del nou Camp Nou, o si és millor continuar fins al 2016. En tot cas, sabem que aquesta junta està legitimada pels estatuts. Mm. Bé, miraria de fer-ho amb crear un escenari com si imposés la naturalitat i no l'estat d'excepció permanent que es viu al Barça.
De momento la paz social no la tiene.
No.
La tiene naturalmente y no la tiene aquí, pero es que la paz tampoco la tiene con Madrid.
Bueno, vamos a decir que Madrid tampoco hace mucho por tener la paz con el Barça, ¿no?
No, pero eso es, ¿qué fue antes? ¿La gallina o el huevo? ¿El huevo o la gallina?
No lo sé.
Lo digo por las declaraciones de Bartomeu.
Yo lo que creo es que primero hay que tener una vida racional en tu entorno, y después una vida respetuosa con tus rivales o,
claro,
o con tus competidores.
Claro.
Pero bueno, el Barcelona ya no está para ir a remolque de nadie. Lleva muchísimos años, desde el 90, ganando.
Naturalmente, eso es lo positivo. No puede ir diciendo desde Madrid y nos atacan.
Bueno, puede ser que ataquen, pero cuando tú repliques, tiene que ser con datos inequívocos. No puede defenderte a base de insinuaciones. O sea, si te defiendes, te defiendes con todas las consecuencias, y si no te callas, dejar pasar y ya esperarás tu oportunidad.
Claro, claro.
La vieja estrategia de fijar enemigos en el exterior, que te decía, que es su manera de intentar unificar, que evidentemente el Madrid es un enemigo deportivo y algo que une todo el sentimiento barcelonista, pero evidentemente hay acusaciones que incluso dentro de ya de las propias declaraciones de Bertomeu que rozan el poste, por no decir que lo sobrepasan, especialmente en el tema judicial, hablando de que los casos tendrían que venir aquí a Barcelona porque allí en Madrid ya se sabe lo que pasa, o sea, cosas que son muy, muy, muy fuertes y con acusaciones muy duras, ni más ni menos que la justicia española, ¿no? Que ya no tiene que ver con deporte, sino que tiene que ver ya con cuestiones mayores. Y a lo que me refería antes cuando hablaba también del tema deportivo, evidentemente este grupo ha pasado por pruebas mucho más importantes, que son pruebas de vida, como lo de Vidal, como lo de Tito, pero no deja de afectar que a sus grandes estrellas, el que sus padres estén en temas delicados, les afectan, y el propio Messi lo reconoció en la gala del Balón de Oro, abiertamente a Juanma Castaño, en el micro, se lo dijo, o sea, esperemos que pase esto, y los jugadores también sufren, y los problemas familiares también son problemas suyos, ¿eh?
Uh-huh. Ya para terminar, ahora lo apuntabais, ¿qué os parece la historia que contó el periodista Xavi Ebós, que Miguel, la llamada, presunta llamada de Florentino a Aznar, de Aznar a Gallardón, para influir en que se admitiera a trámite la querella, que te sugiera?
Pues no tengo ninguna duda de que es una versión que le han contado a Xavi Ebós y que él ha dado por cierta. No tengo ninguna duda.
Yo creo que para decir eso públicamente hay que tenerlo muy, 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 muy atado y poder demostrarlo. A mí me suena a teléfono roto. No creo que tenga que dar tanto rodeo a Florentino Pérez para hablar con nadie en este país. También, dicho sea de paso. Y me parece que forma parte de un poquito de la ciencia ficción y de querer inflar el globo de que desde Madrid es lo quien se está desestabilizando.
Uh-huh. Muy bien. Miguel, para terminar, ¿tu teoría de por qué tanto cemento en el Camp Nou últimamente? ¿Que la gente no va o le cuesta ir?
Pues mi teoría es la misma que por qué tanto cemento en cualquier campo de fútbol. Pero vamos, en el caso concreto del Barcelona es porque a los clubs lo que les interesa es tener vendidos los abonos. Otra cosa es que la gente vaya o no. O sea, el dinero lo tienen hecho con los abonos y luego las entradas con el servicio este de venderse el señor Lluvia, que se consigue es tener un plus sobre algo que ya está vendido. Mientras el sponsor mayoritario sea de las televisiones, sea de las televisiones de los clubs, no creo que a los clubs les preocupe demasiado, debería, pero no les va a preocupar el conseguir que la gente vaya más al estadio. Lo que les preocupa es tener grandes contratos de televisión, que son los que les garantiza la recaudación por encima de las entradas.
Muy bien, caballeros. Miguel Rico, Elías Israel, muchas gracias a los dos. Hasta otra, ¿eh?
Buenas tardes, señores.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé. De la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
¡Atención! Nueva tienda de reformas decor en Hospitalet. Calle Príncipe Vergara 40, junto al Mercado Municipal y Ayuntamiento. Como lanzamiento cambiamos su bañera por plato de ducha con todos los materiales incluidos desde 490 euros. Sí, lo ha oído bien, 490 euros. Precios exclusivos de inauguración. No se lo piense, venga a visitarnos a Príncipe de Vergara 40 Hospitalet o bien infórmese en el 93-106-50-37, 93-106-50-37. Y si lo prefiere, nos desplazaremos a su domicilio sin compromiso.
Minuts i les 4 de la tarda, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, hola.
Hola, Batllori, què tal?
L'equip ha tornat aquest matí de Madrid, va caure eliminat als quarts de final de la Copa del Rei ahir al Bernabéu, però hi ha moltes notícies d'aquest matí. Per exemple, que s'ha lesionat Capdevila.
Sí, les conseqüències de l'1-0 d'ahir, per cert, sense poder xutar a porta, Capdevila pateix una fractura a la quarta costella dreta, estarà 3 setmanes de baixa, tot i que es podria arribar fins a les 4, em diuen, eh? Mala sort per un jugador que avui ha tornat amb els seus companys, com deies tu, des de Madrid, s'han entrenat amb suavitat i demà dia lliure per tots.
Ahir un altre bon partit de Kiko Casilla, al Santiago Bernabéu, i una bona notícia per l'Espanyol és que està a punt de renovar.
Sí, avui conferència de premsa interessant, a Sant Adrià, amb el jugador que va treure de polleguera Cristiano Ronaldo, no li va poder fer cap gol. És Kiko Casilla el que ahir, precisament, el diari Marca situava a l'entorn del Madrid. Avui ha desvetllat que és a punt de renovar, ara l'escoltarem. Una vegada acabi el mercat d'hivern, es farà oficial l'acord. Renovarà fins al 2018, amb opció a una temporada més. Al juny del 2019, el porter del Cubé tindrà 32 anys.
No, jo sempre dic que soc jugador de l'Espanyol, me quedo un altre any de contracte i estem a punt de renovar, o sigui que si surten coses així, tampoc no és que m'apari molt a pensar-ho ni a mirar-ho.
De totes maneres, el Colabrot seguirà, perquè a l'estiu tindrà ofertes i el club estarà temptat de vendre'l.
I una sortida, l'Espanyol suelta l'astre, se'n va tejer a l'Alavés, ha dit.
Hi ha tres jugadors susceptibles de marxar d'aquí a final de mes. Thiebi, ara en parlarem, Mationi i Sergio Tejera. Tejera, doncs, ja té destí, marxa, s'ha dit, fins al 30 de juny a l'Alavés. Petició expressa del director esportiu de l'Alavés, que és Javier Zubillaga, exjugador de l'Espanyol. Tejera tornarà el 30 de juny perquè té encara 2 anys més de contracte aquí. Aquesta tarda passarà la revisió mèdica a Vitòria abans de deixar la ciutat esportiva, atès, com no, a Esports Cope. Marxa sense guardar rancúnia a ningú i esperant que tot li surti millor a Mendizorroza.
He cerrado la cosa hoy, voy ahora para allí, pasaré la revisión médica y ya a ver si mañana puedo empezar a entrenar. Aquí iba a ser imposible, yo lo he intentado, pero bueno, el míster tiene, es el que toma la decisión al final y bueno, sí que había momentos en los que he pensado que podía ser que hubiese cambiado la idea del míster, pero al final lo ha podido ser y ya está. Yo tengo ganas de sentirme jugador, de volver a jugar al fútbol y es un equipo que ha apostado por mí y voy con muchas ganas. De momento es una cesión hasta verano y en verano estaremos aquí otra vez.
Sí, senyor, el club es manté més ferm que mai i ja no es descarta el que vam dir aquí fa dies, que Tiebi no marxi i que es reincorpori la setmana vinent al grup. De totes maneres, s'espera que Doyen Group trobi un bon destí pel francès. El volen col·locar a algun lloc menys a Sant Adrià, amb la qual alguna solució haurem de trobar d'aquí a final de mes.
Gràcies, Quique.
Adéu, bona tarda.
Fins aquí el futbol.
Oferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante desde 990 euros. Haga la reforma completa de su baño desde 3.900 euros masiva. También puede reformar su cocina desde 6.900 masiva o, si lo prefiere, su piso completo. Lujodux.es 93-448-1768. Calle Sanz 316. 93-448-1768.
Esports Cope, un equip que surt a guanyar.
Avui ha anunciat que retira. María Vasco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el momento que vas a recordar con más cariño?
Yo creo que nunca se puede olvidar a esa niña que entraba a meta en Sydney, ¿no? Que cuando llegó a España había montado un buen tinglado, ¿no? Porque ni yo siquiera sabía todo lo que había montado, ¿no? Eso no se me puede olvidar en la vida.
De dilluns a divendres, 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Bàsquet, un altre colabrot, Anèsima reunió, Albert, per mirar de trobar president per l'ACB.
Sí, avui assemblea extraordinària convocada amb això que deies, un únic punt a l'ordre del dia, l'elecció que arrosseguem des de l'inici d'aquesta temporada del president executiu, és a dir, de la persona que ha de marcar el futur a curt, mig i llarg termini d'aquest organisme. He parlat fa unes hores amb l'Albert Soler, exsecretari d'Estat per l'Esport. Té molts suports, però no arriba la majoria. Recordem que som 18 clubs a l'ACB. M'ha dit que no espera novetats en la jornada d'avui, però que el fet que en aquesta assemblea estigui l'actual màxim responsable de l'esport espanyol, és a dir, Miguel Cardenal, l'actual secretari d'Estat per l'Esport, pot fer accelerar gestions o fins i tot una solució ràpida que entenem no seria el millor. Una solució a correcuita amb un candidat que no sigui ni Albert Soler ni Josep Maria Ferràs, l'actual director d'Esports de Televisió de Catalunya, que van ser els que van arribar abans de Nadal a la recta final. Recordem que el Barça ha acabat donant suport a la figura de Soler, igual que el bàsquet Manresa, que proposava Ferràs i que la penya formava part de la comissió delegada.
Fem la punta de la NBA, s'està cansant ja Pau Gasol de perdre tant, eh?
Sí, amb una franquícia històrica, els Lakers, que estan, atenció, amb 16 victòries i 30 derrotes. S'acostumaven a guanyar, s'estan acostumant a perdre. L'última desfeta ha arribat aquesta matinada, 92-104 contra Indiana, i la situació, doncs això, es fa insostenible i fa que Pau Gasol acabi esclatant.
I'm frustrated.
Estic frustrat, especialment quan perdem contra equips que són batibles. Contra Indiana es pot entendre, però no contra Orlando o Nova York. No esperava perdre, estic molest. A vegades aquests partits es poden escapar, però aquestes derrotes em van doldre molt. Crec que s'ha de tenir més confiança i determinació per guanyar aquests partits.
Embolica que fa fort. Avui ja veus que et porto embolics. Els Lakers, segon pitjor equip de la conferència oest.
Parlem de Fórmula 1, primeres proves de la temporada pels equips a Jerez, amb moltes dificultats per tots, amb la introducció del turbo. Estem a Jerez amb el nou i flamant pilot provador de Force India. Saludem al Dani Juncadella. Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs, content, no?
Sí, sí, molt content.
Què representa per tu ser provador de Force India, Dani?
Bueno, principalment és una il·lusió molt gran perquè estar dins d'aquest món ja tan a prop del seient oficial, pues, bueno, és bastant emocionant i sobretot molt content de tenir aquesta oportunitat, ja que aquest any podré pujar bastant al cotxe.
Quan ho faràs per primera vegada?
aquest divendres, aquí dos dies, amb el Force India, aquí a, bueno, el cotxe ja totalment nou i bueno, en cas de que no passi alguna irregularitat més, ja que els equips han tingut bastants problemes, sobretot el primer dia. Llavors havia de pujar el dijous, però com el Pérez no va poder rodar ahir bastant, va poder rodar avui i demà rodar Hülkenberg i jo tindré l'últim dia.
Uh-huh. Ara parlarem de tot plegat perquè estem en una temporada de canvis profunds a la Fórmula 1, però abans, Dani, aquesta experiència no és nova per tu, no és aquest el teu primer contacte amb la Fórmula 1 perquè ja ho has fet a través de Mercedes, eh?
Sí, ja vaig tenir l'oportunitat de treballar dins de Mercedes al simulador i l'any passat vaig poder pujar al Young Driver Test amb el Williams i fa dos anys vaig pujar al Ferrari com a premi per haver guanyat la Fórmula 3 europea. Sí. Llavors, sí, ja tinc alguna experiència i no sóc un rookie 100%, però encara hi ha molt que aprendre.
Uh-huh. Què has fet aquests primers dies a Force India? En què ha consistit de moment el teu treball, Dani, abans de pujar al cotxe?
Bueno, principalment he estat enterant-me de com treballa l'equip, de com fan tot, com es comunica el pilot amb els enginyers... I aquesta ha sigut una mica la manera d'utilitzar aquests dies com a aprenentatge sense necessàriament estar dins del cotxe i veure com fa tot l'equip, no? I, bueno, bastant bé, el que passa és que tinc ganes de pujar.
Clar. Mm-hmm. Quina pinta fa l'equip per dintre?
Doncs molt bé, ja la meva primera impressió va ser sempre bona, ja que és un equip bastant petit i amb el petit que és els resultats que han estat aconseguint aquests últims anys són molt impressionants i... La gent, la veritat, que és superbé. També amb moltes ganes de treballar amb mi i molt, no sé, molt normals, molt de peus a terra i això m'agrada bastant.
I què tal els companys, Checo Pérez i Hülkenberg?
Molt bé. Jo crec que són dos superpilotassos, especialment Hülkenberg, jo crec que és un superpilot i, bueno, estar al costat de dos pilots molt ràpids és boníssim per mi, no?, com a referència.
Veus molt lluny el moment en què tu tinguis un volant, siguis el pilot titular d'un equip de Fórmula 1, Dani?
Home, no hi penso molt, perquè crec que encara és una mica d'hora per pensar en el seient i, bueno, està clar que estic molt a prop, però, bueno, sempre s'ha d'anar pas a pas i no saltar-se passos, sinó després pot acabar malament o pot que no estiguis realment preparat, no? I jo crec que això és... Aquesta etapa de tercer pilot és clau per la meva preparació com a pilot de Fórmula 1 al futur.
Mm-hmm. Estem en una temporada, com comentàvem, de canvis profunds a la Fórmula 1 amb la introducció del turbo. Què pot passar aquesta temporada, Dani?
Ui, pues de tot. De moment, el primer dia de test ja ha passat que s'han fet només 93 voltes en total entre tots els cotxes i l'any passat es van fer 700 voltes o així, crec. Llavors això em demostra que els equips tenen molts problemes i, bueno, els motors turbo seran complicats també pels pilots. Et demana un canvi petit a la conducció dels pilots i pels equips i pels mecànics serà complicat, no?, perquè tenim motors molt més petits amb un turbo i que haurien de donar la mateixa potència. Llavors això pot causar que es trenquin més o trenquin més fàcilment.
Mm-hmm. Clar, després d'unes temporades d'un panorama fins i tot monòton, podríem dir, o avorrit, amb un domini claríssim del Red Bull i de Vettel en concret, clar, jo crec que el panorama pot canviar radicalment aquesta temporada, no? I això farà augmentar l'emoció a la Fórmula 1.
Home, esperem que sí. Jo crec que aquest any hi haurà sorpreses, ja que tothom comença quasi de zero i està clar que Red Bull tindrà el pressupost que té i segueixen sent els favorits, però bueno, aquestes novetats només ajuden a que hi hagi molts canvis i que això provoqui que hi hagi sorpreses. Llavors això fins a Melbourne no sabrem ben bé el que passa, però esperem que canviï una mica.
Molt bé, Dani, gràcies per atendre'ns, que vagi tot bé, et seguim de prop, eh?
Molt bé, gràcies.
Il Superstar. Bona tarda, companys.
Hola.
Sempre s'ha dit, i és una gran veritat, que darrere de qualsevol gran home hi ha una gran dona. Acte de moda a Barcelona. Presència d'Irina Shayk. Necessita presentació?
no necessita presentació, és la senyora Ronaldo.
Necessito que me la presenti.
La senyora de Cristiano Ronaldo, de molt bon veure, Manolo. Total, que fa el fotocall i arriba allà, anem a veure si li traiem un visc al Barça, anem a veure si li traiem un visc al Barça.
Ai, visc al Barça?
No dic això.
Visca Barcelona.
La ciutat, sí. La tia torna a provar.
Viva Barça.
Viva Barcelona. Que no t'enteres, que no.
Qui és la Berengueras?
No sé qui era.
T'ha guanyat definitivament, Xac, eh? T'ha guanyat definitivament.
Definitivament, no com d'altres dones. Última hora, punt de començar. Champions de Waterpolo, Olimpia Cosa Atlético Barceloneta, Operación Artesanal Valencia, Elder Postiga al Lazio.
Gràcies, Gil.
De res.
I gràcies a tots, eh? Avui tiempo de juego a partir de les 8 amb la jornada de Copa Atlètic, Atlètic de Madrid i Barça Llevant. Que vagi bé. Oh,